Catalunya Cultura. És quan sento que hi veig clar. Aula Magna.
És comte de la Casa de Dávalos, membre de la Real Acadèmia Espanyola, president de la Real Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, romanista il·lustre. Ha estat distingit amb els més alts premis i honors, entre els quals el Príncipe de Astúries de Ciències Socials. I a pesar d'això, no és un personatge llunyà, sinó que és cordial i proper. És un professor estimat pels seus alumnes, que llegeix novel·la policíaca i mira pel·lícules de crims. Avui, amb nosaltres, el professor Martí de Riquer. Tenim l'honor de tenir nosaltres Martí de Riquer i Morera, del qual hem citat expressament un munt d'alts càrrecs i honors, i mentre ho anàvem dient, ell estarrufava el nas, que diem al meu poble, i arquejava les celles.
Primer, una bona salutació per Marina i per Narcís.
Hola.
Parlem de coses serioses i no parlem de coses vanitoses. Jo estic disposat a parlar amb vosaltres de tot el que vulgueu, però sempre dintre d'una total cordialitat i no posant-se en una actitud hieràtica i seriosa. Així que, Marina i Narcís, comenceu.
Molt bé. Ja ho ha dit vostè. Ens acompanya també la Marina Llansana, que és estudiant de comunicació i filòloga, que ens ajudarà a entrevistar-lo i a fer el resum que setmanalment fem en aquest treball, en aquest programa. Bon dia, Marina.
Bon dia, Narcís.
Vostè, això de les coses hieràtiques, no li agraden?
No. A mi m'agrada ser bon amic dels amics, treballar. M'ha agradat molt treballar amb els estudiants, amb els alumnes, que sempre són molt simpàtics, però mai posar en una actitud de magíster, sinó en una actitud d'una persona que té uns quants anys més, per tant ha tingut temps d'aprendre més coses que no pas ells, però pot dialogar. Perquè jo moltes vegades dic que la relació universitària és una relació molt diferent de totes les que poden haver en totes les altres professions. És a dir, aquí es procura que els que succeeixin guanyin. És a dir, quan jo em trobava davant d'una aula plena d'alumnes,
sí,
el dia primer de classe, jo me'ls mirava. Anava fent classe, anava mirant. Hi havia, per exemple, 30 o 40.
Sí.
Clar, més, era horrorós. I pensava, si dintre de 10 anys, dos o tres dels que hi ha aquí no coneixen això que estic explicant millor que jo, el que hauré fracassat sóc jo. Perquè la meva obligació és que traslladar tots els coneixements que jo he rebut.
I que els superin.
Naturalment, perquè si els alumnes, dintre de la història del pensament, no haguessin superat els mestres, encara foren temps d'Aristòtil.
Això ho hem de començar a dir perquè és possible que encara hi hagi gent que funcioni amb secretismes...
No, i sobretot gent que es creu que el catedràtic està per damunt de tot i sap tot. No, jo moltes vegades, recordo quan eren cursos simpàtics i cursos que un alumne em feia una pregunta a mig de classe.
Sí.
Naturalment, generalment podia contestar. Però a vegades m'han fet alguna pregunta concreta que, i aleshores, en comptes de fugir d'estudi,
sí,
els dic, això no ho sé, però demà ho sabré. I l'endemà contestava.
I és el repte, també, no? De la docència.
I ara no li puc dir, no ho sé, però demà ho sabré. No es preocupi. I ho sabia.
Vostè és d'aquells professors que no li fa res demanar una cosa a un alumne. I, de fet, n'està
tot no, foi. Jo he tingut la sort que he tingut uns alumnes excel·lents, molts d'ells actualment professors de gran categoria, que escriuen llibres en els quals aprenc moltes coses i amb quals de vegades, sovint, he col·laborat signant juntament amb ells. És a dir, no ho faig escarafats per això. Per què? Sí, he tingut la sort de tenir molts, però molts alumnes, de gran categoria. I cada vegada que apareix un llibre d'un alumne meu, alumnes que van de tota mena, des de llum, alumnes que estan lluny i que publiquen llibres a l'estranger, sí. a alumnes, a persones de la meva família que han estat alumnes meus i publiquen llibres, sí. Sempre és una gran alegria.
Jo volia dir que vostè, senyor Riquer, és citat molt sovint a les classes de literatura pels professors, que a la vegada havien estat alumnes seus.
Sí,
ha fet escola?
En llibres sóc citat de vegades, però moltes vegades sóc seguit i no sóc citat.
També.
Ha fet escola, vostè?
No ho sé.
Vostè diu que no li agrada parlar de deixebles, sinó d'estudiants.
Alumnes. No, perquè deixeble suposa una superioritat de mestre. En canvi, alumne és una relació entre professor i entre docent i discent. En fi.
Ho prefereix així?
Ho prefereix així. I si no està bé, és igual.
El que diu la Marina és ben cert, que parlen molt bé de vostè. Per tant, alguna cosa similar a una escola deu haver fet vostè.
Moltes gràcies, molt amable, Marina.
I vostè? Ja que hi ha alumnes que parlen tan bé de vostè, vostè de quins professors parlaria molt bé?
Bé, jo... Actualment, en aquest any,
sí.
Faig els 75 anys de la publicació del meu primer llibre.
Déu-n'hi-do.
L'humanisme català, publicat en 1934, a l'editorial Barcino, pel que fou un dels millors mestres meus, que és Josep Maria de Casacoberta. Casacoberta era un editor sensacional. Feia uns llibres importantíssims i dedicava hores i hores a donar tota la cura i tot el preciosisme i tota la perfecció d'aquests llibres. Vaig aprendre molt amb ell, vaig aprendre molt. Ell va publicar el meu llibre, L'humanisme català, que potser és curiós saber que valia dues pessetes. El preu del llibre, dues pessetes.
Déu-n'hi-do. I quan va cobrar, vostè?
Doncs vaig cobrar 300 pessetes.
Ben pagat, no?, si fem la
relació. El 1934 estava ben pagat. 300, sí, les primeres 300 pessetes...
Amb 20 anyets.
I tenia 20 anys. I, mentrestant, ja estava preparant l'edició d'Antoni Canals, una edició crítica a base dels manuscrits. Antoni Canals és un escriptor dominicà del pas del segle XIV, del segle XV... I aleshores Casacoberta va encarregar una edició pels nostres clàssics. I potser la gent jove hauria de pensar en jo que em vejo tant, i entre altres coses que els envejo, és perquè...
Amb els joves, vostè enveja els joves.
Sí, és que les condicions de treball. Aquest llibre és fet el 1934, Tony Canals, edició copiant de manuscrits, l'any 1934. Com que no existia la xerocòpia... La xerocòpia, en paper. La fotocòpia és fotografia.
Amb fotografia, sí.
No existia el que diem xerocòpia, estigui ben dit o mal dit. No existia això. Ni deixaven entrar a la Biblioteca de Catalunya màquines d'escriure. Jo havia d'anar allà, agafar el manuscrit, copiar-ho a mà, anar a casa, posar-ho a màquina.
I amb alguna
tornar a la biblioteca a comprovar que... I això durà.
I a copiar amb alguna cosa que no era un bolígraf, tampoc.
No, amb una ploma. Amb una ploma font. Doncs això donava una feinada enorme. Ara tens xerocòpies del manuscrit i treballes a casa teva directament a màquina i a l'hora que et dona la gana. Si vols fer les 4 de la matinada ho pots fer. I per consultir el llibre, quan sortien les proves, en què s'ha cobert jo, tots dos, a l'Universitat de Catalunya, davant del manuscrit, un anava llegint i l'altre anava comprovant les proves. Perquè veieu com la xerocòpia ha estat una troballa. Després parlarem de l'ordinador, però la xerocòpia és una troballa. Recordo que de vegades, en aquella època que no existien les fotocòpies, que no van existir fins gairebé als 50, on volia fer un treball i en la bibliografia trobava que havia una monografia importantíssima sobre aquell tema publicada a Berlín l'any 1875 en una rara revista. I deia, pleguem, aquest article no el veurem mai.
Esclar.
Ara el tens a casa teva en 15 dies.
El minut, ara fins i tot amb l'email el tens el segon.
O amb fax el tenen des d'aquella.
Vostè s'ha adaptat a la informàtica, senyor Riquet?
No, la informàtica, no. Jo, el que més pràctic, el més útil. Després, quan parlarem de l'ordinador, que també m'agradarà parlar.
I d'una altra cosa, perquè en algun lloc he llegit que vostè escrivia amb dues màquines. En una
el text,
i a l'altra màquina les notes.
Sí, quan aquesta literatura de la qual ha parlat la Marina, la de l'Ariel, que són tres gruixos volums, està feta en dos Hispano-Olivetti. Dos Hispano-Olivetti. Una per fer el text i una altra per fer les notes. Ara, quan guardo aquestes Hispano-Olivetti i me les miro esgarrifat, i penso, com és possible que amb aquest estri hagis fet aquests llibres tan gruixuts? Si en aquell temps hagués tingut un ordinador, no serien tres volums, serien vuit. Hauria pogut treballar molt més.
Senyor Riquet, vostè va ser un bon estudiant de nen?
Bueno, jo vaig tenir, sobretot, entre el... En certa manera, no. Perquè jo vaig tenir dos mestres extraordinaris en una direcció que jo volia emprendre i que vaig deixar i que vaig oblidar, que és la filologia grega. Jo vaig ser alumne de Carles Riba i de Joan Petit. Joan Petit explicava les classes de grec, molt ben explicades, sobretot ensenyava a traduir, però no a traduir com tradueix l'alumne clàssic, que és literalment, sinó a traduir literàriament. És a dir, a donar els valors, que és difícil, donar els valors. I Carles Riba, el que passa és que quan assistia a les seves classes, ell estava traduint Èsquil. I llavors arribava i deia, vull traduir aquests versos. I es posava a la pissarra. I començava a comentar-los. I el comentari literari. I era una autèntica meravella. No n'aprenies gaire de grec, però el que aprenies és sentit literari. És a dir, era... Ara, jo, el que passa, el que... perquè estic més satisfet, és que ja sent professor, primer auxiliar i després, durant molts anys, catedràtic, he tingut la sort de tenir una universitat en una època amb grans col·legues. Molta gent me'l parla d'aquella universitat. Però...
De la postguerra.
De la postguerra, a partir de l'any 43.
Sí.
Però tinc en compte...
Quan vostè ja era professor.
Que jo era professor. Que jo tenia com a companys... Jaume Vicenç Vives. Que a més, com que les facultats estaven totes... les seccions estaven unides, jo treballava al meu seminari, tenia un problema d'història, i pensava, això en Vicenç ho resoldrà. Caminava quatre passes al despatx d'en Vicenç, em trobava, mira, Jaume, em passa aquest problema. Que era la gran possibilitat de tenir juntes història, filologia i tot. Jo he tingut de companys... arqueòlegs de primera categoria, com Lluís Pericot i Joan Molguer. És a dir, que són persones que han deixat un nom i que eren uns catedràtics excel·lents. He tingut honorat a la gran amistat d'un hebraïsta del gran prestigi de Josep Maria Millàs i Vallicrosa, a més historiador de la ciència, un hebraïsta reconegut de tot el món, que feia unes classes d'hebreu i va crear una escola d'hebraïsta que encara segueix a l'Universitat de Barcelona. Gran amistat de Joan Bernet, un arabista de primera categoria, també gran coneixedor de la ciència, autor d'un llibre que acaba de sortir ara sobre la ciència occidental i la ciència oriental. He tingut, com a col·legues, filòsofs de la categoria de Joaquim Carrera Sartau, que el llibre del qual... la part del qual, de la seva historiografia destinada a Ramon Llull, és una peça encara important. He tingut, i havia estat alumne meu, company Antoni Vilanova, com a gran professor de literatura. Mm-hmm. He tingut extraordinària amistat i cordialitat amb José María Valverde, que era que va ser molts anys catedrònic amb mi. També va ser un altre alumne meu, quan es va fundar el Departament de Català, Antoni Comas.
O sigui, que hi havia ambient...
Hi havia, per exemple, per història, un professor de la categoria de Carlos Seco, avui viu a Madrid, acadèmic de la història, hi havia en grec, per exemple, Antoni Alsina, que era Josep Maria Alsina, que era un home que va tenir la fundació de Bernat Metge, Sòfocles, Eurípides, Hipòcrates, gran professor de grec. He tingut de company a Marià Bassols, un llatinista de primer ordre.